Entendre, tenir una idea clara de les coses, va molt més enllà del coneixement i la ignorància. Per això ens preguntem, què és allò que no enteneu?
No ho entens, que no ho entens, per mi que no ho entens, que no ho entens, que no.
Aquest dimarts, Jordi Sánchez i Jordi Turull han complert 11 dies de vaga de fam. Per la seva banda, Quim Forn i Josep Rull han complert 8 dies sense menjar. Algú entre els oients sap què representa una experiència d'aquesta magnitud? Avui sabrem què és allò que no entenen el doctor Lluís Cabré, membre de la Comissió d'Experts impulsada pel Col·legi de Metges de Barcelona en suport de l'equip assistencial de Lledoners, i Leandre Terol, durant 7 anys company a la Nit dels Ignorants i que ens explicarà la seva experiència iniciàtica en vaga de fam ara fa uns anys. Doctor Lluís Cabré i Leandre Terol, gràcies per l'atenció tots dos i bona nit.
Bona nit.
Doctor, és cert que cada dia que passa perden entre 400 i 600 grams?
Sí, sí. Si porten 10 dies de vaga o 11, doncs ja són pues, 5 o 5 quilos i mig que han perdut ja.
Leandre, tu quants dies vas estar sense menjar?
5 dies. 5 dies sense provar ni sòlid ni líquid que tingués vitamines o qualsevol cosa semblant. Però he de dir que no ho vaig fer per fer vaga de la fam, sinó com una experiència personal i arran de la lectura d'un llibre que es deia El Zen del Dejuni, que consistia en dir, bueno, redescobreix-te de tu mateix a partir de no menjar, no? I vaig voler-ho provar. Havien de ser 7 dies, vaig fer 5. La cosa, he de dir que el cinquè dia vaig dir, m'està bé, ha estat una bona experiència, però ho deixo estar.
I per què vas abandonar?
Perquè vaig veure que realment el cos em demanava menjar. És a dir, ja, primer, una cosa és la primera gana que pots tenir, és allò que no menges o que un dia, pel que sigui, doncs tens gana, no? Aquesta és una gana. Després ve una segona gana, diríem, que és aquella que, bueno, fluixeges una miqueta, notes que el cos doncs, no va al ritme habitual, i finalment hi ha una gana que el cos t'estaria en un moment que això ja no va bé. Et comences a perjudicar, no? Notes que el cos t'està dient, és que si no menges, rebràs, no?, d'alguna manera. Aquesta és la gana que em va fer desdir i plegar els 5 dies.
Arribats al 9è dia de vaga de fam, Jordi Turull afirmava: he passat una nit dura a causa de l'ansietat per menjar i no ha estat fins tard que he aconseguit adormir-me i sorprenentment m'he despertat millor que ahir. Doctor Cabré, imagino que per prendre una decisió d'aquesta magnitud cal un component de fortalesa mental molt gran. Tenen aquestes persones prou suport en aquest sentit?
Bé, a veure, jo crec que és molt important aquestes persones que estan en presó i que fan aquesta determinació de vaga de fam. Des del punt de vista mèdic, el primer que hi ha que tindre en compte és que aquestes persones ho fan sense cap tipus de coacció. De cap de les maneres, sinó que és un acte voluntari, és la seva decisió.
Leandre, i tu personalment què penses quan segueixes les notícies d'aquesta vaga de fam?
Home, a mi em preocupa, perquè havent viscut la situació de 5 dies, sabent que vas notant que les piles, la bateria va baixant, notes que tens menys energia, que s'alteren els teus ritmes habituals, per exemple amb el son es nota que no has menjat.
Sí.
Després se't desperten els sentits, eh? Vull dir, jo sentia olor de pa d'un forn que estava a 50 metres de casa. Eh?
Ja m'ho imagino.
Sí, vull dir, notes coses que dius, caram, ja m'hi preocupo, perquè si en 5 dies jo ja em trobava així, en 5 dies vaig passar al costat, i va ser el que em va despertar al costat, d'una paperera on algú havia llançat un entrepà que estava brut, i me l'hagués menjat però amb delit. I vaig dir, home, això no pot ser bo. Per tant, físicament és dolent, això està claríssim, eh? Vull dir, el cos et diu, un moment, estàs sent una bestiesa. Ara, d'altra banda, vull dir, tu tens una fermesa i una voluntat, clar, la meva era la curiositat i l'experimentació. Ells tenen una experiència molt més forta i molt més punyent i, per tant, bueno, jo ho admiro, però des de la preocupació.
Els 4 presos polítics tancats a la presó de Lledoners només ingereixen entre 1 i 3 litres d'aigua mineral. Doctor, com ens podem fer la idea del que suposa per l'organisme d'aquestes persones tots aquests dies sense menjar res sòlid?
Bé, el primer jo crec que és important per la gent que s'escolta que una vaga de fam, quan ens referim a una vaga de fam, és vaga de fam, com diu vostè, de sòlids, no? Perquè si fos per líquids ja no estaríem parlant, no? O sigui, sense hidratació és impossible. Llavors, la vaga de fam té les seves etapes, no? I ara comença el més fotut, parlar malament, no? Els primers dies el cos fa servir la glucosa que té a la sang, aquesta es va disminuint, després fa servir el magatzemament que tenim de sucre en el fetge, que és el glucogen, i quan això desapareix, doncs comencem a consumir grasses i després comencem a consumir proteïnes, és a dir, els tres elements bàsics per l'energia que tenim, no? Que no els ficaré un rotllo de bioquímica, però és l'ATP, es fa servir a través de la glucosa, de les grasses i de les proteïnes. A partir de que comences a metabolitzar les grasses, que és on estan ara, les coses es compliquen.
I a partir d'ara, doncs, amb què s'hauran d'enfrontar? Perilla la seva vida?
Bé, la vida, això depèn molt també de la constitució de cada persona, no? Depèn de si té malalties associades, però la vida té molt perill a partir del dia 40, 50, a partir d'aquí pues, la mort pot ser evident.
Per tant, una persona sense menjar res sòlid, un cos humà, pot arribar a aguantar entre 40 i 50 dies?
Sí, 40, 50, 60, depèn de la quantitat de grassa que tinguis que puguis anar metabolitzant, no? Però a mesura que vas metabolitzant la grassa, això et dona problemes, pot donar cetona i això produeix una sèrie de coses que la cetosi és metabòlica, etc. Però al voltant d'aquests dies, no? Vull dir, durant 10-20 dies pues, pots anar aguantant sempre quan que prenguis líquids, que prenguis sals, que prenguis minerals, que prenguis vitamina B, etc. No? Però a partir d'aquests dies la cosa ja es posa molt...
El protocol de presons preveu en última instància la possibilitat que un jutge autoritzi l'alimentació forçosa via sèrum. Quina serà la posició dels metges que superviseu el procés en aquest cas?
Miri, això és molt complex, però jo li puc dir que hi ha una declaració, la declaració de Malta de l'Associació Mèdica Mundial sobre les persones amb vaga de fam, que l'última post del dia va ser precisament l'any passat, el 2007, a Chicago, als Estats Units, i allà ho deixa molt clar. No? Si hi ha dues coses a tenir en compte. La primera que he dit abans, si la persona amb vaga de fam, quan ho ha fet, està clar que no ha hagut cap tipus de coacció de cap tipus. Segona, que és el que hem recomanat des de la comissió i que em consta que ho han fet, és que facin una declaració de voluntats anticipades. I això és fonamental. Vostè no sé si recordarà l'època dels Grapo, de la vaga de fam dels Grapo.
Sí.
No? Que en aquella època se'ls va obligar judicialment la nutrició artificial per a l'ordre judicial. No? Avui dia, jo no sóc jurista i no ho sé, però seria molt difícil que un jutge digués això quan una persona en plenes facultats ha fet una declaració de voluntats anticipades dient, no sé el que han dit, perquè jo no ho sé, sé que ho han fet, però jo no tinc informació i encara que la tingués no podria dir el que posen, però en un document de voluntats anticipades vostè pot dir què vol que li facin o què vol que no li facin quan jo no pugui decidir i anomenar a un representant legal.
Pel cas, mai fins ara el Col·legi de Metges havia constituït una comissió per fer el seguiment de vagues de fam de presos. És la primera vegada. Sembla que estem, doncs, davant una situació sense precedents a Catalunya de fa anys. Recordem que el 73, el traspassat Lluís Maria Xirinacs va fer 42 dies de vaga a la presó Model. Doctor, és correcte tot això? Quants metges componen l'equip que dona assistència a Rull, Turull, Forn i Sánchez i que està suposant per vostès aquesta circumstància?
Bé, a la comissió aquesta col·legi de metges són 15 o 16, no? Metges i entre ells també hi ha un filòsof. I a Lledoners, que jo sàpigui, són 9 metges i no sé si són o 7 metges i 8 o 9 infermeres. No em faci molt cas, perquè no sé exactament, no? Però més o menys la plantilla assistencial de metges i infermeres o la persona deu ser de 15 o 16 que jo sàpiga, però no faci molt cas. Sí que a la comissió del Col·legi de Metges som aquests que els he dit i que tots som metges, menys un que és filòsof.
I què està suposant per a vostès?
Bueno, jo dic, el que nosaltres representa és intentar ajudar els metges de la presó. Mira, jo li puc dir les paraules que diu el president del Col·legi de Metges. No? Els metges de la presó de Lledoners és un equip excepcional. Excepcional, eh? Vull dir, jo crec que és un equip, per treure's el barret davant de tots ells, tant de les metges com infermeres, tenen un protocol molt ben estructurat. Per ells no és novetat. Pensa que cada any a la presó tenen molts presos en vaga de fam, no? Pues 40, 50, no sé quants en tenen, però déu-n'hi-do els que tenen, no? Que la majoria estan 5 o 6 dies i para de comptar, però el seu protocol està molt ben organitzat, tenen, quan han de fer anàlisis, quan han de donar salut oral, etcètera, 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 no? Fins on arribaran aquests? No ho sé. Jo desconec les seves voluntats anticipades, que és el que han posat, que diran si han anomenat algun representant legal quan ells, suposant, espero que no, arriben al final i no puguin decidir què es farà.
Per tant, acaba de dir que és bastant habitual la vaga de fam a les presons?
Sí, però que jo desconeixia el tema, clar, ara estar en aquesta comissió, gràcies al doctor Joan Fernández, doncs ells ens explicava, no?, que sí que tenen molt sovint. Pensa que a Lledoners hi ha 700 interns, i cada any pues, tenen bastants, me recordo les xifres, eren 40, 50 o 60 persones presos que feien vaga de fam.
Gairebé un 10%, podríem dir.
Sí, que mai han tingut problemes, perquè el cap de Mossos
no pagaven.
I mai han tingut que ingressar-los i mai han tingut que fer altra cosa. No,
no, perquè se n'hauria parlat informativament i no surt aquesta notícia.
Exacte.
Ens ho diu el doctor Lluís Cabré, membre i un dels portaveus d'aquesta comissió impulsada pel Col·legi de Metges de Barcelona per assessorar i donar suport a l'equip assistencial de la presó de Lledoners. I què és allò que no entén?
Per què els patins elèctrics van sense matrícula?
Ah, mira, ja veig que hi ha una mica de retranc aquí darrere,
Bueno, perquè parleu una mica, a veure què passa, no?
Això pot donar.
Llavors un patí et foten un cop i et cals a terra, que ha sigut que m'ha fotut a terra i ni idea, no? Bueno, ho deixo a l'aire perquè ho discutim.
És un tema candent, doctor. I Leandro Terol, què és allò que no entén?
No entenc per què, quan fem una cosa difícil, obrim la boca, parlant de boca, no? Perquè obrim la boca i aixequem les celles, no? Perquè quan fem una cosa que ens costa, fem aquests moviments amb la cara, moviments involuntaris, no? Una mica pensant en allò que podem fer sobre el nostre cos a nivell voluntari o involuntari, no? Perquè quan fem una cosa difícil, obrim la boca, aixequem les celles.
Doncs jo no entenc com és que et trobem a faltar sovint, Leandre, en el programa. No sé si vols aprofitar per saludar a la gran família dels ignorants.
Home, dius que els trobo molt a faltar, que els recordo i que la meva experiència amb vosaltres va ser molt plaent.
Doctor Lluís Cabré i Leandre Terol, moltíssimes gràcies a tots dos per l'atenció i que tingueu bona nit.
Bona nit, gràcies.